Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia de cel variable a les portes d'un canvi de temps. La pluja serà la protagonista dimarts i dimecres, quan pot ser molt abundant.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Us ho explicava l'altre dia. Aquests dies he estat cobrint per altres mitjans els aldarulls de Barcelona, no els de Girona, sinó els de Barcelona. I cada cop tinc més clara la radiografia, és a dir, un grup molt nombrós de gent, sobretot independentista, que té ganes de protestar, que té ganes potser de llançar alguna pedra, una o dues per la diversió, sobretot estudiants, sobretot això, gent molt jove. Després hi ha un grupet molt petit que és qui encén els contenidors. Un grup molt petit. Quin és el problema? Que aquest grup molt petit no rep la censura per part de la resta de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 persones que estan al voltant i que sembla que totes participin d'aquesta crema de contenidors que ha donat tants problemes a l'independentisme els últims dies. No us passa a vosaltres que aquests dies, aquesta setmana passada, teníeu sentiments contradictoris constantment? És a dir, per exemple, per una banda, això, aquesta manera de protestar no pot ser perquè dona una mala imatge, però per altra banda pensàveu, però és que què espereu? És que han empresonat dos líders independentistes que feien mobilitzacions pacífiques i els han portat a la presó 9 anys. Quan l'altre dia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avisava als responsables dels aldarulls que els podien caure 6 anys de presó. És a dir, surt més a compte llançar pedres i fer barricades de foc que no enviar la gent a casa després d'una protesta de tot un dia pacífica com va ser la del 20 de setembre. Aquest és un sentiment. Són dos sentiments contradictoris que em passen per davant constantment. I no sé amb quin quedar-me. Suposo que la realitat del país ara mateix és la de trobar-se, fer una amalgama entre aquestes dues visions de la realitat del procés. El problema és que no hi ha ningú amb ganes de liderar i no hi ha ningú amb ganes de sortir d'aquest moment, de pensar més enllà de l'ara i l'avui, sinó del d'aquí uns mesos. Què passarà en aquest país d'aquí uns mesos? Ningú sap, vivim el dia a dia. Són les 8 i 3 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Al Supermatí us explicarem tot el que ha passat baix a l'Empordà durant aquest cap de setmana, que no ha estat poc, tot i que amb una lleugera disminució de l'activitat per culpa de la sentència del procés i de totes les protestes. Això és així, hi ha hagut menys activitats. Per exemple, divendres van descartar totalment fer l'agenda cultural perquè veiem que la majoria d'activitats culturals, d'actes culturals, havien estat cancel·lats per afavorir la participació en protestes. Però avui us explicarem algunes coses prou interessants que han estat passant al Baix Empordà aquest cap de setmana. Una que voldria destacar i que després ampliarem és una cursa de la dona, la primera cursa de la dona de Palamós a favor de l'Oncolliga, que ha tingut una participació massiva. Després ho expliquem. Després, avui també al Supermatí, d'aquí poc, estem a punt de parlar amb l'alcalde de la Bisbal, l'Enric Marquès. Amb ell parlarem de la sentència del procés, de com s'ha preparat la resposta, de quina ha estat la resposta, si ha de ser positiva o negativa, això que us explicava. I després també parlarem de qüestions d'actualitat del municipi. Per exemple, una que ens porta de corcoll en els últims anys i que ja tenim ganes de treure'n l'entrellat, que és la municipalització de l'aigua. Quan municipalitzarem l'aigua a la Bisbal d'Empordà i quins són els problemes? Perquè no ho tenim clar encara aquí ni a Ràdio Capital i suposo que tampoc a la resta de la Bisbal. I també li preguntarem per unes crítiques que ha rebut per part del PSC al Consell Comarcal del Baix Empordà. El PSC, els socialistes, diuen que està cobrant més del que li tocaria per la seva feina en el Consell Comarcal. Això l'alcalde Enric Marquès. Li preguntarem quina és la seva versió, que de moment no ens l'ha volgut dir. Això és el que farem avui al Supermatí, però hi ha notícies que us hem d'explicar ara mateix. Per començar, que Palamós ha aprovat el pressupost per l'any que ve. Va aconseguir el suport de Junts per Catalunya, però el PSC, la CUP i Ciutadans s'hi van oposar. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El pressupost puja més de 24 milions i mig, uns 800.000 euros més que l'any passat. Entre els nous projectes destaca la construcció d'una nova pista poliesportiva. PSC i CUP consideren que són uns pressupostos poc socials i que no són d'esquerres, i Ciutadans es queixa que hi ha una manca d'inversions.
I això és un canvi de circulació a Palafrugell que us explicàvem l'altre dia i que ja està en vigor. El carrer Torres i Jonama de Palafrugell ja és totalment de direcció única.
Aquesta artèria viària central de Palafrugell es converteix així en una via d'una única direcció, passant a ser zona de 30 km per hora i a la que no poden accedir vehicles de més de 6,5 tones. El nou carril és ara d'ús compartit de vehicles i bicicletes, on aquestes últimes hi tenen prioritat.
I no ens movem de Palafrugell perquè hi ha un detingut a qui van trobar 7 quilograms de marihuana a sobre. Gerard Escats, bon dia.
Bon dia. El detingut està sent investigat per tràfic de drogues després de ser detingut la nit del dissabte 12 al municipi palafrugellenc.
Caram. El que us deia, gairebé 1.000 persones participen a la primera cursa de la dona de Palamós, que va tenir lloc ahir, Eugènia Güell.
Sí, van superar totes les expectatives que tenia l'organització. Els diners recaptats amb les inscripcions aniran a la Fundació Oncolliga Girona, que ofereix suport psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars.
I el Consell Comarcal de l'Alt Empordà crea una guia per conèixer millor la xarxa Trama. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Actualment la xarxa compta amb 51 membres i aposta pel comerç de proximitat i la creació d'aliances econòmiques amb altres sectors de la comarca.
I més notícies per acabar, que el Club d'Hoquei de Palafrugell, això en esports, el Club d'Hoquei de Palafrugell va mostrar el seu rebuig a la sentència del Suprem aquest cap de setmana.
Bon dia, ho va fer en el partit contra el Taradell. Al primer minut no es va jugar per decisió dels dos capitans.
Doncs després ho expliquem. Protagonistes del dia, per exemple, Pedro Sánchez, que avui ve a Barcelona, no es reunirà amb Quim Torra, i li respon a Quim Torra que abans de reunir-se amb ell o abans de trucar o parlar per telèfon, que ha de condemnar la violència, cosa que per cert ha fet, i també ha de donar suport a tots els cossos de seguretat. Protagonistes dels dies, també. Els quatre manifestants que han perdut la visió d'un ull en els disturbis, que se sumen a les 590 persones ateses en aquests disturbis, aquests dies a Palafrugell, no. Déu ens guard dels disturbis de Palafrugell, no. Els disturbis a Barcelona. I també protagonistes, les patronals i els sindicats, que demanen restablir el diàleg i la convivència a Catalunya per facilitar això, el diàleg i un bon futur polític pel país. Els protagonistes del dia a nivell musical, doncs, són Su, Jazz Woman i Gertrudis. Diuen els Gertrudis que si tothom calla hem perdut la batalla. Ells, juntament amb Su i Jazz Woman, són els protagonistes d'aquesta cançó del dia. Donem la mà a Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Comencem la setmana amb el temps, en un temps en què... Comencem una setmana en què el temps, ara sí, també pot ser un dels protagonistes. S'acosta un temporal de pluja abundant.
Doncs el que està garantit és el canvi de temps respecte a la setmana passada i la pluja. La incògnita és la intensitat i la quantitat d'aigua que s'acabarà acumulant al Baix Empordà. Però les precipitacions seran generals, sobretot entre dimarts i dimecres, amb un episodi de vents allevantats, temporal marítim i localment tempestes amb xàfecs forts. De moment, avui, dia de transició amb cel variable i ja es poden produir alguns ruixats o plogims de caràcter feble i intermitents. Pel que fa a la temperatura, la mínima baixa amb valors al voltant dels 13 graus a l'interior de la comarca i màximes de 22 graus. Demà, dia d'impermeable, seguirem atentament el posicionament de la borrasca sobre el Mediterrani perquè un petit canvi en la seva posició pot significar la diferència entre un episodi de precipitació general moderat o aiguats de més de 200 litres per metre quadrat al Baix Empordà entre dimarts i dimecres.
Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla. Gira la terra, gira la vida. Mentre donem voltes la lluna em mira.
Anem a treure coratge, pintar-se pau el paisatge. Si tothom calla...
3 minuts i un quart de 9 del matí. Sobre això, sobre les protestes després de la sentència del procés, és sobre el que ha fet el seu comentari avui el nostre col·laborador i escriptor i antropòleg, l'Adrià Pujol.
Bé, bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Avui us parlaré de d'una cosa que no és empordanesa, i ja va bé, però un amic sí que és. Perquè avui us parlaré de Barcelona, que és aquella ciutat que hi ha... sortint de l'Empordà cap al sud, pujant cap al sud, doncs és aquella ciutat grossa que hi ha sota d'aquell núvol fosc de fum a mesura que ens hi anem acostant, que hi anem pujant des dels nostres pobles empordanesos. Bé, per què us en parlaré? Perquè vaig ser dimecres a la nit als disturbis a prop de la seu d'Interior, del departament, i vaig ser divendres a la nit a la batalla campal de Plaça Urquinaona i tota aquella zona. I us volia dir, simplement compartir amb vosaltres el que vaig veure. Segur que, no obstant això, tots i totes heu tingut accés a imatges, a telediaris, a les xarxes socials, heu vist de tot i més, heu vist les càrregues policials, les barricades en flames, i les batalles tan aviat multitudinàries entre manifestants i policia, tan aviat entre 10 policies contra un, les pallisses dels nazis... Bé, tot això ja ho heu vist, no? Jo l'únic que vull dir és que em va sorprendre, encara no sé si gratament o no, però la veritat és que se'm veu el llautó i haig de dir que sí, em va sorprendre la mitjana d'edat de la gent que, acabades les concentracions, diguem-ne, pacífiques, es quedava allà a muntar barricades i a no deixar passar la policia. Quina edat? Doncs home, no cal ser gaire afuat per veure que allà hi havia nois i noies d'entre, m'atreviria a dir, d'entre 14 i 15, posem-ne 16 per no d'allò, i 20, 22, 25 anys. O sigui, gent, com us ho diria, molt jove. Gent que, a més, ostres, no tenia por de la policia, i mireu que aquests dos dies que us estic dient, aquestes dues nits, la policia hi ha anat amb tot. Gent, a més, que no pots pas dir que siguin quatre desgraciats o quatre replegats que aprofiten per embolicar la troca i per sembrar el caos. No, jo vaig veure nanos i nanes que fa quatre dies miraven el Super 3 i que ara, guita, es tapen la cara i planten batalla a la policia. I de quina manera? I de quina manera? Perquè jo... bé, haig de parlar de mi un moment, però ja em fa d'anys que vaig amunt i avall, i jo el de dimecres i divendres a la nit a Barcelona no ho havia vist mai. Reflexió. Bé, són nois i noies que són els nostres fills, o els nostres nets, o els nostres germans petits, que, clar, quan va començar el procés diguem-ne, procés d'independència, són gent que tenia 8, 9, 10 anys. Aquest procés va començar fa 10 anys, pel cap baix. Per tant, han crescut, s'han fet grans, o han entrat en l'adolescència i en la postadolescència, just o coincidint amb l'època del procés. I què fan, o què feien ahir? I dimecres, i espera't, perquè encara ho hem de veure tot. Doncs simplement treure a passejar, no la frustració, però sí l'emprenyament de dir, home, senyors i senyores grans, ens heu promès aquí tot un seguit de coses, ens heu ensenyat que és la lluita cívica, els drets civils, i l'únic que hem rebut a canvi són gent a la presó, la no independència i policies pagant-nos. Vet aquí, gent que s'ha fet gran durant el procés, gent que ha vingut per quedar-se, una generació fresca com una rosa, i que en qualsevol cas, de moment, jo no crec que mereixi cap mena de crítica. El que van fer és probablement el que els toca fer. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Adrià.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs precisament sobre això serà del que començarem a parlar amb l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès. Aquí tenim el telèfon. Senyor Enric Marquès, bon dia. L'alcalde de la Bisbal, que no ens pot sentir ara mateix, però estem...
Hola.
Ara, hola.
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 Bon dia.
Alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, bon dia.
Digues.
Ens sent bé? Tot bé?
No, bueno, hi ha moments que no, te'n vas, ara sí, digues, digues.
Ara sí, eh? No, doncs comencem i mirem d'arrencajar. Què li sembla? Com que fa una setmana tothom ens preguntàvem quina ha de ser la resposta a la sentència.
Dani, no te sento bé, eh?
No me sent bé l'alcalde de la Bisbal. Un segon, sisplau.
Sí?
Provem-ho ara, Enric Marquès, alcalde de la Bisbal.
Hola, bon dia, bon dia.
Potser una mica millor, ara?
Home, bastant millor, perquè no et sentia.
Hem cridat el tècnic d'urgència i ens ho ha arreglat. Gràcies, Martí. Li deia que fa una setmana tots ens preguntàvem, fa just una setmana, quina ha de ser la resposta a la sentència, la resposta que havia de fer el país. Ara ja hem tingut la primera setmana de resposta. Què li ha semblat a l'alcalde de la Bisbal?
Bé, és una resposta lògica. És una resposta lògica. La gent està enfadada, indignada, no s'entén. La sentència, tot i que era esperada, sorpresa, suposo que a la majoria de la gent ben poca, però vaja, és una resposta lògica.
Tota la resposta, és a dir, quina és la posició d'Esquerra respecte als aldarulls que s'han viscut, es van viure sobretot dimarts, dimecres i dijous a Barcelona, però també a Girona i a la resta de capitals de demarcació?
A veure, en principi s'hauria de veure exactament de quina manera es comencen els aldarulls. És evident que tant Esquerra com les diferents forces polítiques del país, de fet, sempre han propugnat la idea d'una resposta pacífica i d'assolir els objectius que ens hem marcat de forma pacífica. Hi ha moments doncs, que es pot entendre la indignació de la gent, es pot entendre segons quines actituds, però d'entrada, evidentment, jo personalment preferiria que la situació en alguns casos no hagués sigut... No hagués arribat al punt que s'ha arribat, bàsicament, però perquè hi ha hagut gent que ha pres mal, perquè, a veure, al final estem parlant de que una protesta al carrer que signifiqui cremar contenidors i fer malbé béns de la via pública, tot i que no és la resposta òptima, la que jo preferiria, això no ha de comportar necessàriament després que hi hagi en aquests moments quatre persones sense visió d'un ull, ja, això ja és per sempre. Gent jove tancada a la presó, suposadament per portar una sèrie d'objectes dins de les motxilles que, segons sembla, no els hi duien com van sortir de casa. Clar, és complicat. No podem anar amb el lliri a la mà, nosaltres, perquè la resta de forces no hi van. Hauria de ser tot més proporcional. Jo optaria sempre per manifestacions pacífiques, però jo entenc que una manifestació a Barcelona, al centre de Barcelona, a Via Laietana, que en un moment donat es pugui descontrolar una mica, tampoc no és com per criminalitzar, en el sentit que es va descontrolar a mesura que les forces de seguretat també van actuant. Hauríem de ser una mica estar a l'expectativa i analitzar ben bé com s'han produït cada fet.
Què li sembla el paper dels Mossos?
A veure, podria ser molt més polit el paper dels Mossos, la veritat. Jo en aquests moments, com a pare i com a ciutadà, no m'agrada.
I el paper del govern, de la Generalitat?
El paper del govern de la Generalitat? El paper del govern de la Generalitat, suposo que el govern de la Generalitat en aquests moments també està com la resta de forces. El que passa és que, clar, ells tenen la responsabilitat de donar la cara i en fi, jo no sé si ho hagués fet igual, però clar, com pots entendre, jo en definitiva sóc alcalde de la Bisbal i punt, no estic al govern de la Generalitat, Per tant, hem de veure com actuen els propers dies. Aquesta setmana, diguéssim, que potser no tindrien una nota molt, molt alta.
Li fa la sensació, com a mi me la fa, hi ha molta gent que estan, el govern està desaparegut?
No, per res. Desaparegut, no. Jo entenc que és una situació que, en fi, que poder s'havia d'haver contemplat i que, en tot cas, el que és evident és que és una situació que és nova, és completament nova, perquè això en principi no s'hi devia haver comptat. Poder ells havien d'haver fet alguna previsió, d'acord, però en fi, jo crec que cada dia que passa estaran més alerta, però desaparegut jo no ho crec, no és la paraula, desaparegut.
Avui llegim en algun...
que n'estan aprenent,
Llegim en alguns mitjans que Esquerra Republicana està assajant nous escenaris davant de la... Jo li deia la paraula desaparegut, però vaja, l'immobilisme, potser la paraula és immobilisme o la paraula és falta de resposta per part del president Torra. Alguns mitjans diuen que Esquerra Republicana està buscant alternatives. S'ha de substituir el president Torra?
Bé, en aquest cas, permet-me que no et respongui aquesta pregunta, primer perquè ara és la notícia que tinc és la que em dones tu. Evidentment, jo crec que en aquests moments el president Torra al final va ser el president escollit pel Parlament de Catalunya. Vull dir que, en tot cas, abans de plantejar-nos si s'ha de substituir el president Torra, jo crec que hi ha un camp de treball molt ampli.
Anirem a eleccions catalanes, vostè què creu?
Jo crec que primer hem de votar les espanyoles i veure què surt.
Sí, perquè hi ha perill, no? Vostè...
Perill... En aquests moments, Dani, parlar de perill i que el perill siguin a les eleccions catalanes, en fi... Permet-me que la paraula en tot cas jo em faria servir una altra.
La possibilitat que surtin que tot aquests aldarulls doni ales a la dreta, li pregunto, per això parlo del...
Home, la situació és complicada, eh? És complicada fa temps. Ja sense la sentència i sense aquesta setmana, el panorama era complicat. El que ha passat aquesta setmana, jo crec que a nosaltres ens reforça, a nosaltres vull dir a Catalunya, eh? En general, ens reforça amb la idea de que la gent realment té ganes i va empenyent, i, en tot cas, hi continua havent unes eleccions espanyoles que són a principis d'aquest mes que ve. S'ha de veure el resultat. En aquests moments algú poder va fer uns càlculs que li podien anar a favor, i amb la resposta que està tenint ara jo no sé si ho diran gaire o no. És perillós que guanyi la dreta a nivell espanyol? Doncs sí, és perillós. Si torna a guanyar l'esquerra, hi ha alguna garantia de que nosaltres ens vagi millor? Francament, jo no ho veig. Per nosaltres, l'escenari és fotut igual, depèn de nosaltres. Ara, sembla que seria més fàcil amb un mar d'esquerres. Continuo sent escèptic que algú m'ho expliqui. I eleccions catalanes? És el tercer any que estem amb uns pressupostos prorrogats, que de moment encara no s'han... està tot parat. No podem estar parats eternament. El país necessita que el dia a dia vagi sortint. Es va fent tot el que es pot, i ens consta a tots, tant a nivell de Generalitat i evidentment a nivell de municipis, que tenim la responsabilitat directa amb els ciutadans del dia a dia, però unes eleccions s'ha d'anar veient. Tampoc no seria res estrany, eh? Mm-hmm. De la manera que estan les coses, però més que res per afiançar els marcs. En aquests moments estem en uns marcs que estan una mica ja trinxats, eh? Com aquest que diu.
Vinga, va, movem-nos cap a la Bisbal. Tellesto, ha començat a preparar ja el govern de la Bisbal els pressupostos pel 2020?
Sí, estem amb la idea de presentar els pressupostos en el ple del mes de novembre. En aquests moments, la veritat és que abans, just aquesta setmana, demà tenim un ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals de l'any que ve. És el ple extraordinari, a més, en el que s'ha d'escollir, s'ha de pitjar el botonet perquè surti la gent que caurà a les taules de les eleccions i aprovem les ordenances, i està previst que en el ple de novembre aprovem els pressupostos.
Ui, això vol dir que demà es donarà el botonet per saber a qui li toca pringar el dia de les eleccions, eh?
Sí, m'agrada més que aquesta paraula la facis servir tu que jo, però vaja, és això, sí. Sí,
val.
Sí.
Per tant, pressupostos del 2020 presentats al ple, això, el mes que ve, quines característiques ens pot avançar, quines inversions tindrà aquest pressupost?
A veure, el marc d'inversions, se n'ha parlat bastament de les inversions de la Bisbal, perquè el mes de juliol es va fer una planificació de les inversions per l'hoquei d'aquest any. Queda un gruix d'inversió que s'ha de planificar com es porta a terme, i en principi com es porta a terme, més que res, per donar compliment a la regla de la despesa, que és una història al final que es va inventar l'Estat per acabar d'acollir més els municipis, i s'hi ha d'anar donant compliment. Inversions en tenim, es tracta de continuar fent accions a la via pública, fent accions en equipaments, i és el que nosaltres teníem previst fer. Mentrestant, què estem contemplant? Estem contemplant algun projecte que és d'interès bàsic per la Bisbal pels propers anys, i s'haurà d'incorporar, i haurem de trobar la manera de tirar-la endavant.
Quin projecte?
Permet-me de moment que ho deixi aquí, eh? Sí, en tot cas, el mes que ve, ja et dic, estem treballant perquè es pugui presentar el pressupost el mes de novembre. Espero que realment sigui així, i després jo, amb molt de gust, explicaré les línies del pressupost i explicaré les inversions en concret.
Pressupost del 2020. Tindrà una partida per la municipalització de l'aigua?
A veure, el tema de la municipalització de l'aigua, que és un, ja comença a ser un clàssic i, sí, i sí, això sí. És dolent. És dolent perquè vol dir que no som suficientment àgils com per anar tancant carpetes. El que passa és que, clar, hi ha carpetes que el seu tancament no depèn només de, del govern, en aquest cas també depèn de, del jutjat. Teniu en compte que l'empresa Sorea ha iniciat un contenciós precisament per contra la nul·litat del contracte i nosaltres anem establint de quina manera donem... De fet, en tenim dos de contenciosos en Sorea, el de la unitat de contracte i el de si ens posem, ens hem de posar d'acord amb el suposat deute que l'Ajuntament de la Bisbal té amb ells pel servei de l'aigua. Per tant, això transcorre amb una línia paral·lela a tot el que és l'estudi i analitzar de quina manera ens en sortim més bé de cares a municipalitzar el servei, i és amb el que estem. Jo sempre dic el mateix, hem de veure que el servei doni. En principi, sobre la teoria és molt clara, municipalitzar un servei sempre juga a favor del municipi. Hem de veure la pràctica si realment això és així. No hi ha més, i estem treballant.
Sí, però... És a dir, quins són els... Per què no? Per què no es pot fer ja, quan es va anunciar fa 3 anys?
Primer, municipalitzar el servei no es podrà fer efectiu, encara que nosaltres tinguem clar que es fa, fins que el jutge ens doni la raó de la nul·litat del contracte. Això suposo que, vaja, tothom ho té una mica clar, En principi, si es troba la manera de que, independentment de com vagi aquest judici, nosaltres puguem començar a treballar abans, fantàstic. Però això és complicat perquè és un tema ja de lleis i de demandes i de tot plegat. Una altra cosa és que nosaltres no ho tinguem a punt. L'altra és quan es podrà començar a donar el servei municipalitzat.
Mm-hmm. Per tant, aquest és el principal... Però clar, s'ha dit moltes vegades que s'està estudiant. Quants recursos s'ha destinat a estudiar si seria positiu o seria negatiu?
Mira, l'any passat, abans d'acabar la legislatura, s'havien fet fins a 3 estudis. Fins a 3 estudis. I per què s'havien fet 3? Doncs perquè... Ho he explicat moltes vegades, vull dir que hi ha un tema de servei de l'aigua lligat a manteniment de xarxes de clavegram, depèn de quin estudi veia més clara la municipalització immediata, depèn de quins trobaven que havíem de passar per un període intermig que ens permetés fer la inversió necessària. Buscant la manera de poder fer en paral·lel la municipalització del servei i la inversió, això ho estem fent, tenim hi ha alguns regidors de l'equip de govern que estan en aquest tema, bàsicament, i és a el que anem. Però les coses al final no són tan senzilles, i t'asseguro que tu veus les coses molt clares, i quan hi ets pel mig, dius, ostres, doncs realment és un tema que és complicat, i el que no acceptarem, això ja t'ho dic ara, és pressions sobre mocions del tipus de provem que en 3 mesos tindrem no sé què i que al cap de 6 farem no sé què més. Vull dir, això no ho farem. I aquestes mocions, per desgràcia, i dic per desgràcia perquè és una de les coses que en fi, que estic veient que no canviarem, és la tònica d'algun dels partits de l'oposició. Vull dir, ara ja estic veient que hi ha alguna altra moció que es proposa en aquesta línia de cares a aquest ple de final de mes. I aquestes mocions, d'entrada, sempre tindran el desacord de l'equip de govern. O sigui, el que no permetrem serà que ningú ens marqui el calendari. El calendari ens el marcarem nosaltres, que per alguna cosa hem format un equip de govern, I som els partits que representem en major part el sentiment de la ciutadania de la Bisbal.
Però al final és el paper de l'oposició, no? Oposar-se a...
A veure, mira, jo no t'ho sé dir perquè, per sort o per desgràcia, t'ho dic així, perquè poder m'hagués convingut. Jo no he estat mai a l'oposició des de que em dedico a la política. Però l'oposició, francament, jo no l'entenc de segons quina manera. No li entenc, però no perquè no hi hagi estat, sinó perquè jo personalment no li entenc. Jo entenc que sempre s'ha de sumar. Nosaltres hem donat les màximes facilitats i hem dit obertament que volem treballar en conjunt amb tothom, amb totes les forces polítiques, amb totes de la Bisbal, perquè entenc que tots hi són, perquè algú altre els ha votat. Què ha passat? Doncs mira que la coalició Esquerra-CUP i en Comú està a l'equip de govern. Serà perquè hem pogut fer un equip, perquè teníem el màxim de confiança de la gent. No ens neguem a treballar amb l'oposició, al contrari, precisament, i és una cosa que no en parlen, però des de l'1 de setembre cada 15 dies ens trobem en grups de treball per parlar de temes que afecten a la Bisbal. Aquí és el marc on l'oposició pot fer propostes, i alguns grups en fan, alguns altres no, però ja està, tot l'altre són batalles i històries per sortir a la galeria, per veure que no sé què. Jo no entenc l'oposició sempre en negatiu, no ho entenc, perquè veure, francament, i no és perquè jo estigui al cap del govern, però no s'està treballant malament.
Sí, exacte.
Per tant...
Això... És a dir, sí, ja l'entenc el que vol dir, ja l'entenc.
Exacte, ara que no doni la sensació de que estic aquí en plan, que tot ho fem bé, no és això. Però mai, en aquests 4 anys, i inclús en aquests mesos, mai, si alguna cosa s'ha fet prou bé, que tampoc no costaria res dir, mira, amb això ja estem d'acord, això mai s'ha fet. Al contrari, sempre s'ha anat a buscar... Qualsevol història, per petita que sigui, per magnificar-la. I aquí, al final t'acostumes, t'acostumes a tot, però la sensació que tens de que estàs aquí treballant cada dia perquè ens fem un fart de treballar, clar, és el que ens hem compromès, tampoc no té cap mèrit. Vull dir, tenim un compromís amb la gent de la Bisbal i és el que estem intentant assolir, Però la sensació que tens moltes vegades, que estàs aquí perquè de tant en tant algú et vulgui trencar la cara, doncs hi és.
Trencar la cara, entenem metafòricament, no?
Home, i tant. sí, metafòricament, només faltaria, Però hi és, hi és. Però... I sempre per temes concrets i sempre les mateixes persones, i està cansant, cansa, vull dir... Jo, potser no tinc molta paciència i n'hauré d'aprendre, però hi ha moments que la veritat és que cansa.
Però li anava a preguntar, el paper de l'alcalde també hauria de ser, i no sé quins passos està intentant fer, aquest de per mirar que les relacions entre tots els partits siguin les més fluides i les més fàcils possibles.
Tots, Dani. Aquest paper, a mi no em costa gens, perquè estic acostumat a treballar amb gent. Estic acostumat a treballar amb gent des de fa molts anys. La meva feina sempre ha sigut posar-me d'acord amb gent. No em costa gens fer plantejaments de proposta de treball compartit. És més, vull dir, les comissions informatives, que l'última legislatura era una sola comissió informativa al mes i allà parlàvem de tot, precisament vàrem instaurar aquests grups de treball per parlar de diferents temes que no poden anar a comissió, perquè legalment a comissió només hi poden anar els temes del ple, i per això ens trobem cada 15 dies. I la veritat és que en aquestes trobades la relació és impecable per part de tots els grups de l'oposició i de l'equip de govern. Es treballa en conjunt, es miren de fer... propostes de moment de l'oposició, en un cas, com vam parlar del Bosch, n'hi va haver, és cert, però en altres casos, també hem fet vam fer una reunió de treball de les ordenances fiscals, que demà serà el ple, I la veritat és que aquí ja vàrem intentar, nosaltres estàvem plenament d'acord, intentar acostar al màxim tot el que eren propostes dels diferents grups de cara a les ordenances que ens han de regir aquest 2020. Ho vàrem fer. No, evidentment, també hi haurà, jo entenc que hi haurà queixes o hi haurà punts de vista de que, clar, estem parlant de que una cosa és que ens mirem de posar d'acord i l'altra és que ho estem al 100%. També tenim ideologies diferents, per dir-ho d'alguna manera, que és el que és, vaja, vull dir que no, cada partit defensa una sèrie d'interessos, per tant nosaltres, per més que volguem treballar en conjunt, hi ha segons quins punts que no els acceptarem, i a més estant a govern i tenint en compte que hi ha una sèrie d'objectius que hem de complir, doncs hi ha alguns punts que nosaltres hem de defensar els nostres.
Vostè creu que aquesta incompatibilitat política amb l'oposició es trasllada a una incompatibilitat personal que pugui tensar més les relacions i la convivència a l'Ajuntament?
Jo t'ho diré diferent. T'ho diré diferent, que amb això estarem d'acord. O sigui, hi ha una manera de fer política que és la que ha imperat els últims anys a la Bisbal, que en aquests moments encara perviu en algun dels grups de l'oposició i que fins que això no canviï no podrem anar endavant.
No sé si m'està parlant del PSC.
T'estic parlant d'alguns grups de l'oposició, no només d'un, i no de tots. Per tant, no sé, la gent sap qui està a l'oposició, sap quins són els caps dels grups de l'oposició, i tothom qui tingui una mica de memòria sap qui és la gent que fa anys que es dedica a la política a la Bisbal i gent que no en fa tants.
Directe, eh? Va, doncs una d'aquestes...
Home, m'apreguntes, jo solo respondre bastant directe.
Una d'aquestes persones és Òscar Aparicio dels Socialistes, que recentment han criticat, concretament Òscar Aparicio, han criticat el sistema de retribucions del Consell Comarcal del Baix Empordà, que s'ha fet nou després d'aquestes eleccions municipals de l'any passat, del curs passat, i els socialistes critiquen sobretot i han carregat durament contra les seves dedicacions setmanals i la seva retribució. Diuen que la seva dedicació de 15 hores al Consell Comarcal com a vicepresident tercer... que té competències delegades de, si no m'equivoco, d'Arxiu Comarcal, del Consorci de Normalització Lingüística, no justifiquen que es dediqui vostè 15 hores setmanals al Consell Comarcal i els diners que rep per aquesta dedicació. És la crítica que fan els socialistes. Quina és la resposta de l'alcalde de la Bisbal?
Mira, jo no respondré directament amb un senyor que fa molt de temps que es dedica a la política i que ell pot dir perfectament que no ha cobrat mai com a alcalde de la Bisbal, i això ja li vaig dir. Inclús a les xarxes es dedica a fer una mica bullir l'olla en aquest sentit. A mi... això m'és igual, Jo tot el dia he treballat, he cobrat per la feina que feia, en aquests moments en aquests moments no em guanyaré la vida amb la política, senzillament estic tenint entre l'alcaldia de la Bisbal i el Consell Comarcal inclús una mica menys del que guanyava fins l'any passat, o sigui que el tema de voluntariat a casa alguna vegada m'han dit que ja estava bé, però independentment d'això, les coses no són com es diuen. Jo tinc unes atribucions directes, però com a vicepresident tercer jo haig de coordinar tot el que és l'àrea de territori. L'àrea de territori hi ha també, a més de l'Arxiu Comarcal i el Consorci, que ho gestiono directament, hi ha tot el que és medi ambient, joventut, esports, ensenyament i cultura. I això, hi ha alguns consellers que cada un té una delegació específica per cada una d'aquestes àrees, però la coordinació la fa el vicepresident tercer, que també és l'alcalde de la Bisbal, i aquesta part no es diu. I aquesta part, com pots entendre, també comporta una certa dedicació. Més que res perquè ens hem proposat com a equip de govern al Consell Comarcal establir al màxim de diàleg entre tots els municipis del Consell Comarcal, perquè entenem que el que hem de fer com a comarca és treballar de forma conjunta tots els municipis, i aquest és un discurs que ja no és ni discurs, que és una manera de fer, que com a alcalde de la Bisbal el tinc ben present, el treball amb els municipis del voltant.
Per tant, vostè nega que sigui fals que no passi 15 hores dediqui 15 hores al Consell Comarcal cada setmana.
Home, és que jo això, bueno, és que no vull entrar ni en el joc de negar o no negar. Si el meu compromís és dedicar-hi 15 hores, els hi dedico, i és així, L'altre, és que ja et dic, mira, estic allargant-me massa amb aquest punt, que no comptava ni donar-hi ni dos minuts.
Doncs canviem de tema, perquè el posicionament està clar. Alguna notícia, ja acabarem amb això, alguna notícia de la sentència de la Biblioteca Comarcal?
No, sé que per aquest final d'any hi ha prevista una vista per mirar aspectes de prova abans de dictar definitivament la sentència, perquè així se'n va dir ara fa uns dies, i de fet em vaig de trobar amb l'advocat que porta el tema per part de l'Ajuntament, i estem mirant a veure què significa això. No hi ha més. Nosaltres com
a
Ajuntament...
Fins almenys finals d'any és impossible que hi hagi sentència abans de finals d'any.
Fins a finals d'any és impossible que hi hagi sentència, ja et dic. I si això és una vista, que m'han d'explicar ben bé què significarà això, inclús ens en podríem anar al primer trimestre del 2020. Nosaltres vam fer el que havíem de fer en el seu moment, que va ser dir que no podíem executar la sentència en cas que es donés, perquè en aquests moments tenim un pom que ens permet construir la biblioteca exactament igual de com està ara una vegada s'hagués enderrocat, i estem a l'espera doncs que el jutjat ens doni la raó.
Perfecte. Enric Marquès, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital. Moltíssimes gràcies, ha estat una entrevista molt interessant i també ens hem allargat i ja ha estat bé, i està molt bé quan ens allarguem, perquè vol dir que s'expliquen moltes coses. Moltíssimes gràcies per ser avui al nostre programa.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, bon dia.
Bon dia. Va, són les 8 i 47 minuts, l'hora de començar el nostre informatiu del Baix Empordà. Ara en parlàvem dels pressupostos de la Bisbal. Doncs Palamós ja té pressupostos del 2020. És el que té una supermajoria absoluta d'un partit, que és Esquerra Republicana. Es van aprovar amb els vots d'Esquerra Republicana i també amb el suport de Junts per Catalunya. Van votar-hi en contra el PSC, la CUP i Ciutadans.
Doncs són uns comptes que sumen més de 24,5 milions d'euros, una xifra que supera en uns 800.000 els comptes d'aquest curs, el del 2019. Pel que fa a les inversions, s'hi destina una partida de més de 1,7 milions. És un concepte que anirà destinat a desenvolupar idees com les obres de construcció d'un nou tram de carril bici entre els carrers Nàpols i Santa Marta, les millores d'accessibilitat a les platges i la supressió de barreres arquitectòniques en diversos punts del municipi. El projecte de la nova pista poliesportiva anexa al pavelló d'esports, o també són referents de les inversions per 2020, les obres d'urbanització dels carrers López Puigcerver, Nàpols, Rosselló i Aragó, les reformes i millores de les places dels Jardiners i de la plaça Murada, el programa d'asfaltatges de diversos carrers, les obres d'instal·lació de carregadors elèctrics per vehicles i les reformes d'instal·lació d'enllumenat elèctric per l'estalvi energètic. Altrament, s'aposta per dotar de 100.000 euros la partida que fa referència als pressupostos participatius, on els ciutadans i ciutadanes del municipi podran escollir a què es destinarà. Laura Lafarga, regidora de Promoció Econòmica, defensa que són uns pressupostos per millorar la vida dels palamosins i palamosina.
Podem destacar l'increment de la partida destinada a serveis socials i consolidació de projectes per actuar en l'edat de la infància i l'adolescència. Destaquem també el treball amb el mercat municipal, el reforç de partides destinades a seguir treballant en l'actualització dels barris i supressió de barreres, la construcció de la nova pista poliesportiva i l'increment en la línia de subvencions per a entitats esportives i culturals. Aquest pressupost reflecteix la voluntat de l'equip de govern de seguir realitzant polítiques al servei de les persones.
Com dèiem, Esquerra, tot i tenir majoria al ple, va aconseguir el suport de Junts per Catalunya.
Doncs malgrat que la formació que encapçala Lluís Puig a Palamós, com dèiem, gaudeix de majoria absoluta al plenari, per l'aprovació dels comptes pressupostaris han comptat amb els vots afirmatius dels dos regidors de Junts per Catalunya. Tal com detalla el seu portaveu, Raimon Trujillo, han pogut incorporar propostes que fan des del seu partit. Es tracta d'alguna manera d'un sí condicionat que per ara durarà un any, ja que es farà una revisió mensual del compliment d'aquest acord, que incorpora punts de les propostes de Junts per Cat. Escoltem Trujillo.
Quan es dona això, nosaltres el que decidim és fer un pas endavant i dir, molt bé, malgrat que no són els nostres pressupostos, sí que farem un acte de confiança cap a l'equip de govern, els votarem a favor dels pressupostos, tenint en compte que durant aquest any s'han compromès, en tot l'any 2020, a tenir en compte les nostres idees i també en fer un repàs exhaustiu cada mes de l'estat d'execució dels mateixos.
I Pedro, per què van votar en contra PSC, la CUP i Ciutadans?
El partit amb més representació de l'oposició, el PSC, va votar en contra d'aquest projecte pressupostari. Consideren que són uns comptes que haurien de ser més socials i que no són gaire d'esquerres, eixos que comparteixen amb la CUP. Per altra banda, Josep Coll ha exposat a Ràdio Capital projectes que també considera prioritaris i que els hauria agradat veure incorporats en els pressupostos.
Com és la llar d'infants, una rebaixa lineal de quotes, una obertura total de les seves línies. Parlaríem de partides socials, una gestió directa dels serveis bàsics, un augment de les partides destinades a fer front a aquestes ajudes. Ajudes, per exemple, a llibres i altre material. Parlaríem també d'una millora de gestió d'espais, d'una potenciació d'activitat als barris, d'una potenciació de les festes locals més importants. Sempre parlem de persones, un pressupost adreçat a les persones i un pressupost d'esquerres.
Roser Huete, regidora de la CUP, diu que mantenen la mateixa exigència que la legislatura anterior, que passa per augmentar la despesa social i fer les taxes impositives més progressives. Entre les reivindicacions que fan des de les files cupaires està la inversió en habitatge, que pensen que hauria de ser molt més gran que els 17.000 euros que s'hi destinen. Escoltem Huete.
Per nosaltres, els impostos continuen sent, no sent, millor dit, no sent progressius. Sí que hi ha bonificacions, però aquestes bonificacions són per qui se n'entera, per qui la demana, o sigui, és més complicat. En canvi, creiem que ja haurien de ser de mena molt més progressius. Tenim uns serveis socials totalment externalitzats, que els aporta el Consell Comarcal i Càritas i Creu Roja.
Finalment, Ciutadans s'hi va oposar perquè consideren que calen més inversions.
8 minuts i les 9. Marxem cap a Palafrugell i si volem entrar, sabem que el carrer Torre Jonama ja només serveix per entrar al municipi. Perquè ja és d'una única direcció en la seva totalitat.
Doncs aquesta artèria viària central de Palafrugell es converteix així en una via de direcció única, passant a ser zona 30 km per hora màxim i a la que no poden accedir vehicles de més de 6,5 tones. El nou carril és ara d'ús compartit de vehicles i bicicletes, on aquestes últimes hi tenen prioritat. També s'ha invertit el sentit de l'últim tram del carrer Marçal de la Trinxeria entre els carrers Torroella i Mestre Sagrera, per tal que els cotxes que fins ara sortien per Torre Jonama tinguin una alternativa de sortida en sentit oest. D'altra banda, tots els vehicles que surtin de l'aparcament soterrat situat al costat de la fàbrica Vigues poden girar en direcció al carrer Girona. El canvi en aquesta artèria viària central de Palafrugell té com a objectiu millorar la seguretat dels vianants i dels conductors en un punt on fins ara hi havia un alt índex d'accidents, com explica el consistori. A més, amb el nou repintat s'han fet més grans les places d'aparcament del carrer per donar seguretat al conductor i resta d'acompanyants del vehicle. Aquesta mesura, el carrer Torres i Jonama, és una de les que ja contemplaven el Pla Local de Seguretat Viària de Palafrugell realitzat pel Servei Català de Trànsit. D'altra banda, aquest procés de canvi s'ha iniciat amb la finalitat per poder avançar amb el pla director de la bicicleta, oferint nous espais per accedir amb aquest vehicle a la trama urbana. En aquesta línia, durant els propers mesos, està previst realitzar la primera fase d'aquest pla.
Atenció a això, la policia local de Palafrugell va detenir dissabte passat un home per un presumpte delicte contra la salut pública. El detingut està sent investigat per suposat tràfic de drogues i ha passat a disposició judicial. Durant la detenció i posterior registre es van confiscar 7 quilos de marihuana.
Els fets van succeir la nit del divendres 11 a dissabte 12 d'octubre, quan una patrulla va localitzar dos vehicles circulant a gran velocitat pels carrers de la vila i fent maniobres sospitoses. En poder aturar un dels dos vehicles, els agents van localitzar 7 kg de marihuana i en van arrestar el conductor, un home de 51 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Guíxols, que va passar a disposició judicial. El preu de venda al carrer de la marihuana seria de 7.000 euros. Una altra patrulla de la policia local de Palafrugell també va poder aturar l'altre vehicle i un ocupant que havia baixat del cotxe moments abans. En aquest cas, els agents van procedir a identificar els dos joves, un de nacionalitat espanyola de 19 anys i un altre de nacionalitat marroquina de 35 anys, tots dos veïns de Palafrugell. La policia local de Palafrugell continua investigant els fets i no es descarten noves detencions.
Les 8:55. Gairebé 1.000 persones van participar a la primera edició de la cursa de la dona de Palamós, superant les expectatives que tenia l'organització. Es tracta d'una cursa solidària perquè tots els beneficis de les inscripcions van dedicats a la Fundació Oncolliga de Girona.
Sí, per sort seran més beneficis dels que es pensaven, perquè va ser un èxit de participació que, com deies, va superar les expectatives de l'organització. Gairebé van ser 1.000 participants. Aquesta cursa ja es fa a d'altres ciutats, però en el cas de Palamós va ser l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan que va organitzar aquesta cursa. Mònica Agustí, presidenta.
Volem agrair la participació tant dels voluntaris com de l'Oncolliga i de tots els participants a la primera cursa de la dona al municipi. Hem fet realitat entre tots aquesta cursa. La valoració ha estat molt positiva. Hem arribat gairebé als 1.000 participants, superant les nostres expectatives. Moltes gràcies a tot i fins l'any que ve.
Clar, una bona notícia perquè és una cursa solidària.
Sí, de fet, si és important aquesta alta participació és perquè tots els beneficis que s'han guanyat amb les inscripcions, que anaven a 7 euros per persona, seran destinats a la Fundació Oncolliga Girona. Aquesta fundació ofereix suport psicosocial a persones amb càncer i també als seus familiars per millorar el seu benestar i qualitat de vida. Hortència del Porto, delegada d'Oncolliga Palamós, ha agraït la participació també i ha destacat l'èxit i el bon ambient de l'esdeveniment.
La valoració de la cursa ha estat fantàstica. Se varen entregar 700, fins ahir 700 samarretes i avui encara ha seguit apuntant-se la gent. Els hi era igual no tenir samarretes. Algú ha demanat que si se'ls hi podia enviar i tothom estava molt content i molt cofoll de poder-hi participar. Ha anat molt i molt bé, la gent molt, molt amable, molt competitiva, molt contenta, i s'ha acabat amb la dansa de la zumba, i això a la gent els agrada moltíssim perquè és molt festiu. És estupendo que la gent participi tant en aquestes coses.
Doncs sí, moltes gràcies, Eugènia. No acabem, no deixem de parlar amb tu, Eugènia, perquè ja són moltes les reaccions a la sentència del Suprem en tots els sentits i des de diferents àmbits. Aquest cap de setmana, des del món de l'esport local, també s'han posicionat. Va ser el partit del club d'hoquei de Palafrugell que va jugar aquest dissabte contra el Taradell.
Va ser una iniciativa dels dos capitans que es van posar d'acord entre ells i durant el primer minut, 30 segons, un dels equips va tenir la bola i l'altre equip estava quiet i els següents 30 segons al revés. Segons ha dit l'entrenador del club d'hoquei de Palafrugell, Xavier García, això no és que sigui res espectacular, això que van fer, sinó que el que és espectacular, ha dit, és la sentència.
Un punt de manifest i poder donar el nostre rebuig en tota aquesta situació que estem vivint aquests dies i aquests anys, i per tant doncs, va semblar molt bé, i l'única manera que teníem per intentar doncs, fer una mica de ressò i que veiessin que l'esport doncs, també formem part de la societat i que aquestes coses ens indignen, doncs era fer un acte d'aquests. Al final també doncs, situacions d'aquestes, encara que sigui el món de l'esport, doncs, hem d'intentar fer alguna cosa per intentar doncs, remoure una mica aquest país i a veure si entre tots ens en sortim.
Pràcticament un minut i seran les 9 del matí, el moment en què acabarem aquest programa. Acabarem fent una última repassada al temps amb l'Albert Aparicio.
A les portes de l'episodi de pluja que afectarà la comarca sobretot demà i dimecres, el dilluns tindrem ja símptomes d'aquest canvi de temps amb cel variable i augment de la nuvolositat al llarg del dia. Fins i tot no es descarten que es puguin produir els primers ruixats, però de caràcter feble. La temperatura baixa en valors entre 13 de graus de mínima i 22 de temperatura màxima. Demà serà una jornada plujosa, amb moments de xàfec que localment poden anar acompanyats de tempesta i precipitacions que seran generals i poden ser molt abundants.
Vinga, doncs, anorac, botes, paraigua per si de cas i, sobretot, a la ràdio, radiocapital.cat i també al vostre sintonitzador FM a les nostres freqüències. Que vagi molt bé el dia, que tingueu molt bon dia, que ens, tot vagi molt bé, que us ho passeu molt bé, però nosaltres tornarem demà aquí al Supermatí i sempre a la nostra web, als serveis informatius. Fins demà!